minuts més.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Matí mig encapotat i amb temperatures un palet més baixes. 10 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. De nou, Neus Acint, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Temperatures?
Tenim 10 graus pràcticament a tot arreu. Tenim 10 graus a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols i a Vic. En tenen 8 a Ripoll, 13 a Banyoles i a Girona, 14 a Anglès, 15 a Figueres, 5 a Das i 1 de positiu a Vall de Núria.
Temps pràcticament sense canvis aquest dimecres.
Avui el temps no ens portarà cap cosa fora de lloc. Tot bastant normal, mig endolat al matí. No descartem alguna gotellada, passen 4 núvols, però s'aniran esveint a la tarda més clarianes. La temperatura lleugerament més baixa, ho notarem de dia i especialment al vespre. De matinada en tot poc farà un fred excepcional. Recordem que ahir va passar un petit front de núvols, dia variable, una gota despistada, vent que va arribar a 60 per hora anglès, o a dalt del Montseny a 102 km per hora, la temperatura més alta, 24 graus a Roses, en general al voltant de 20-22 graus. Ja diem que avui la temperatura de dia pot recular una mica, i una mica de tramuntana matinera al nord de l'Empordà. Bé, sembla que demà el temps serà variable al matí, preveiem més sol a la tarda aquest dijous, i tampoc ha de passar gran cosa. La temperatura transitòriament pujarà. I divendres arribarà un altre front, però a última hora. Per tant, de dia es pot aguantar el temps, mig endugulat, amb sol encara o clarianes, però a la tarda i al vespre es taparà amb algun xàfec o alguna tempesta, especialment al vespre. Aquestes tempestes podrien ser localment intenses i amb calamar-se divendres, a última hora, estem dient. I podrien caure més de 10-20 litres per metre quadrat, preferentment cap a la Costa Brava i al prelitoral, alguna nevada al Pirineu, cap a 1.700-1.500 metres. Entrarà vent del nord, tramuntana, mestral, a última hora del dia, i també dissabte, a part de baixar notablement la temperatura, doncs tindrem ventades al nord i fortíssima tramuntana.
Gràcies, Dani Ramírez.
Del 22 al 27, setmana del Black Friday. Superoferta, una caixa de gamba vermella extra i una caixa d'escamarlà gros per només 50 euros. I la supermariscada, el 25 i el 26 de novembre, amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes per només 24 euros. No esperis a última hora i fes ara els teus encàrrecs a la botiga o al 902 03 91 52.
Títols del dia. Fiscalia, acusació particular i defensa demanen ara 17 anys de presó per al policia nacional que va matar la parella 13 a Olot la matinada del 20 d'abril del 2019. L'acusen d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de parentiu i de gènere i les atenuants de reparació del dany perquè ha consignat més de 88.000 euros per indemnitzar els fets de la víctima i d'alteració psíquica perquè conclouen que en el moment dels fets el processat va actuar guiat per la ràbia. Aquí en teniu un exemple. Són uns àudios que va enviar a la parella hores abans dels fets.
Porque no lleva razón. No lleva razón, Irene. Reconócemelo. No lleva razón. No lleva razón. Estoy a un punto de mi vida que no me importa una mierda matar a 7 o a 8 y luego pegarme un tiro a mí. Es que me importa una puta mierda todo, pero que me vacilen y me dejen mal delante de la gente ahí en el Lux, no lo soporto, ¿eh? Me conoces muy bien, soy muy bueno. Pero de malo no me gana ni Dios.
El judici ha acabat aquest dimarts a la tarda amb les conclusions i els informes i aquest matí entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular que es retirarà a deliberar. La crònica judicial també passa pel Tribunal Suprem perquè ha ordenat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya repetir el judici contra la mesa del Parlament del 2017 per falta d'imparcialitat dels presidents Jesús María Barrientos i del magistrat Carlos Ramos, ponent de la sentència. Això afecta, lògicament, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
Sí, l'alt tribunal català havia condemnat Lluís Corominas, Ana Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó per desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre. El Suprem anul·la la sentència perquè considera vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats, ja que dos dels magistrats havien exterioritzat prèviament en resolucions prèvies una presa de posició explícita sobre qüestions que van constituir objecte essencial del judici.
Us repassarem tot plegat a l'informatiu que ara mateix comença, però el dia té altres continguts. S'han recollit 2.300 signatures en poc més d'una setmana per exigir a l'Ajuntament d'Olot la rebaixa dels impostos municipals de l'any vinent. Els impulsors són un grup de veïns i veïnes que consideren que impostos com l'IBI i el de les escombraries s'augmenten de forma injustificada i més, diuen, en un context de crisi com l'actual.
Divendres passat es van reunir amb l'alcalde Pep Berga, amb el qual no van aproximar punts de vista.
Una de les impulsores de la iniciativa és la Carme Guardiola.
Bueno, ens va rebre, es va interessar per saber el número aproximat. Ens va comentar que ells havien fet esforços per retallar. Vam intercanviar impressions, però des de punts de vista molt diferents, perquè diguem-ne que ells demanen aquest esforç per mantenir els serveis actuals, però ja per començar els serveis actuals són una mica deficitaris.
La Garrotxa és una de les comarques gironines amb l'índex més alt de soledat no volguda, ho diu Creu Roja Neus.
Ha elaborat un informe amb diverses dades que permet veure l'evolució d'aquesta situació cada vegada més preocupant. La població envellida de la comarca és qui ho pateix més, però els joves van en augment. I és que l'aïllament social ha anat a més, sobretot des de la pandèmia.
La comarca de la Garrotxa és una comarca, no sabem, més envellida, ja tenim moltes persones grans. Llavors nosaltres el que més hem percebut és que aquesta soledat no volguda és amb gent gran. Estem en una societat que el ritme del dia a dia és molt frenètic i potser no parem a mirar les persones que tenim grans a casa, no? Perquè a vegades sembla que ser gran implica potser un ésser passiu. No. Ser gran implica continuar formant part de la societat com ho has sigut des que ets jove, que treballes, no perquè no produeixis, no ets actiu. Llavors, ens sembla, i potser a vegades ho fem de manera inconscient i ens hi posem també, que les persones grans podem decidir per elles, podem saber què necessiten i amb tota la bona intenció podem passar per davant seu. Llavors, jo em sembla, ens sembla des de la Creu Roja, que el més important és com canviar una mica aquesta manera d'entendre i que no entendre'ls com a éssers passius, sinó agents actius de la societat.
És la tècnica de gent gran de Creu Roja, la Marta Puigverd. I avui també hem de parlar del canvi d'imatge al parc infantil del Parc de les Mores d'Olot.
Seguint el pla de renovació de les zones d'esbarjo de la ciutat, l'Ajuntament d'Olot ara vol incidir en el Parc de les Mores, que és una de les zones més freqüentades per la bellesa del seu entorn.
Daniel Sallabona és el regidor de Serveis Urbans.
Des de fa un temps pensem que en aquest espai de la ciutat li tocava una repensada. És un espai de la ciutat que fa molt de temps doncs, ens està donant un molt bon ús. Hi ha molts infants, moltes famílies que sempre s'acosten cada setmana, sobretot el cap de setmana en aquest emplaçament, per poder-hi passar una bona estona. Li tocava aplicar-li aquesta nova mirada que estem intentant introduir en aquestes zones de jocs infantils.
I en aquesta tardor tan plena de cultura a Olot també hi ha propostes per als més menuts de la casa.
Sí, aquest cap de setmana El Petit, el teatre principal, oferirà dos espectacles per reivindicar la importància de viure experiències artístiques en viu en els primers anys de vida.
L'Esther Forment és la responsable de recursos educatius i programació infantil del Teatre Principal d'Olot.
Ara és complicat que estiguin atents durant una hora. Per això és important que vinguin al teatre, per això és important que tinguin aquest moment de dir això que està passant aquí sobre l'escenari és exclusiu, ho estan fent per tu i és molt important. I és molt important la teva atenció i és molt important que no com quan estàs a casa al sofà que pots comentar la jugada, no la comentis i t'esperis.
Bé, i avui no sé si ho sabeu, però hi ha futbol. Sí, sí, la Unió Esportiva Olot vol ser a la final de la Copa Catalunya Absoluta. Avui dimecres disputarà les semifinals a partit únic contra l'Andorra, un rival de segona divisió, per cert, molt especial.
Serà un quart de vuit del vespre i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot. El partit suposarà el retorn de Carlos Martínez a l'estadi municipal d'Olot i se'l perdrà Saïdou Bà, convocat amb la selecció guineana.
Em vindran molts records, perquè ja sé que ja em vindran a veure alguns excompanys que hem parlat que vindran al camp, veuré gent, us veureu vosaltres que estareu allà, que tinc el llibre aquí guardat i els meus fills ja m'han dit que els hi llegeixi, veuré gent d'empleats que tindré moltes ganes de veure, els presidents, la directiva, bueno, moltes coses, i quan trepitgi la gespa, doncs el millor record que tinc és aquell ascens, no? Amb aquell hat-trick, amb l'afició, amb el camp ple, l'afició saltant al final, bueno, jo crec que no, que és el millor record que tinc de l'Olot i que no oblidaré mai.
Són paraules de Carlos Martínez, que avui torna a la capital de la Garrotxa. I la Mountain Bike de Maià de Montcal arriba diumenge al primer quart de segle.
25 anys no es fan cada dia i Padel Maià ha preparat una edició amb moltes novetats, com ara dos circuits de gravel. De moment ja s'han inscrit uns 350 ciclistes.
Escoltem a l'Ignasi Portella, és un dels membres del Club Padel Maià.
Com sempre hem fet dos marxes de BTT normals, la curta a la llarga, una llarga de 1.500 metres de desnivell amb 38 de quilòmetres, seguint més o menys l'estil de cada any, i la curta també igual, 28 quilòmetres amb uns 700 de desnivell, també seguint una marxa més ràpida, més rodadora, més a l'abast de tothom.
La Montcal Bike d'enguany també puntuarà per la primera edició de la Lliga BTT Garrotxa.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Situació viària. Policia local d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia. El trànsit en aquests moments és fluid, tot i que s'espera un increment de vehicles a les entrades i sortides de les escoles i els carrers principals de la ciutat. Avui, de carrers tallats, tenim l'Alt d'Altura, tot el dia, i el carrer Aigua i el carrer Bellaire, només pel matí. De reserves d'estacionament, en tenim a la carga i descarga de l'Hospici, el Ramon Casas, l'alcalde Lluís Casademont, el Josep Ayats, el Casimir Plana, i a l'avinguda de Sant Jordi tenim una reserva que va del número 2, més o menys, fins al 24, tot reservat també. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
5 minuts més.
La crònica judicial marca el pols de l'actualitat d'aquest dimecres. Fiscalia, acusació particular i defensa demanen ara 17 anys de presó per al policia nacional que va matar la parella a trets a Olot la matinada del 20 d'abril del 2019. L'acusen d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de parentiu i de gènere i les atenuants de reparació del dany perquè ha consignat més de 88.000 euros per indemnitzar els fills de la víctima i d'alteració psíquica perquè conclouen que en el moment dels fets el processat va actuar guiat per la ràbia i va tenir dificultats per controlar els seus impulsos. El judici ha acabat aquest dimarts a la tarda amb les conclusions i els informes i aquest matí entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular que es retirarà a deliberar.
Fiscal i acusació particular demanaven inicialment 24 anys de presó per l'agent de la Policia Nacional. La defensa sostenia que l'acusat havia patit un estat de bogeria transitòria quan la víctima el va amenaçar en fer públic que és homosexual i que això, sumat al consum d'alcohol i drogues, havia provocat que tingués les capacitats anul·lades en el moment d'obrir foc contra la víctima. Després d'escoltar les declaracions dels testimonis i dels pèrits, tant el fiscal com les parts han modificat l'escrit de conclusions provisionals i demanen ara una condemna de 17 anys de presó. Aquí el fiscal ha remarcat al seu informe que els diferents pèrits que han avaluat l'acusat i que han declarat aquest dimarts a la secció 4 de l'Audiència de Girona conclouen que el policia nacional tenia la capacitat de control disminuïda per la ràbia i la ira que li va provocar la discussió amb la seva parella. Això passa, segons els pèrits, perquè el processat té una personalitat narcisista amb poca tolerància a la frustració i amb la necessitat de projectar una bona imatge al seu entorn.
Estos rasgos de personalidad de tipo un poco narcisistas. Entonces, en relación al momento de los hechos, En relación al consumo de tóxicos, nosotros no tenemos ningún elemento objetivo, no está en la causa ningún elemento objetivo para decir que este señor, el día de los hechos, estaba bajo la influencia de tóxicos. Estos elementos objetivos quiere decir que tú tienes una analítica, que hay un médico que lo ha podido valorar en ese momento para saber que está bajo la influencia de tóxicos y esto puede alterar su capacidad de actuación.
Després de la declaració dels pèrits i en fase documental, el tribunal, a petició del fiscal Enrique Barata, ha reproduït els àudios que la parella es va creuar des del migdia del 19 d'abril fins poca estona abans del crim i que evidencien la discussió que van tenir davant d'un bar quan l'acusat va saludar una noia amb qui havia tingut relacions sexuals.
Porque no lleva razón. No lleva razón, Irene. Reconócemelo. No lleva razón. No lleva razón. Estoy a un punto de mi vida que no me importa una mierda. Matar a 7 o 8 y luego pegarme un tour a mí. Es que me importa una puta mierda todo, pero que me vacilen. Y me deje mal delante de la gente ahí en el Lux, no lo soporto, ¿eh? Me conoces muy bien, soy muy bueno. Pero de malo no me gana ni Dios, ni Dios.
Després del tràmit de conclusions i informes, està previst que el president del tribunal entregui aquest matí l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà de deliberar. Fiscalia, acusació particular i defensa demanen 17 anys de presó per al policia nacional.
Bé, ens quedem encara als jutjats, però ara per una qüestió ben diferent, perquè el judici a Lluís Guinó, com a membre de la mesa del Parlament del 2017, s'haurà de repetir. El Tribunal Suprem ha ordenat al Superior de Justícia de Catalunya repetir precisament aquest judici contra la mesa del Parlament del 2017 per falta d'imparcialitat dels presidents Jesús Maria Barrientos i del magistrat Carlos Ramos, ponent de la sentència. L'alt tribunal català havia condemnat Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó per desobediència per haver tramitat iniciatives per parlamentàries vinculades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre. El Suprem anul·la la sentència perquè considera vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats, ja que dos dels magistrats havien manifestat prèviament en resolucions prèvies una presa de posició explícita sobre qüestions que van constituir objecte essencial del judici. I posem una mica més de llum amb la Natàlia Moreno.
Els 4 exmembres de la mesa van ser condemnats a 1 any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun. En la sentència recorreguda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va absoldre Mireia Boya. Ara el Suprem estima el recurs d'Anna Simó, al qual s'hi van adherir les representacions dels altres 3 condemnats. Les actuacions s'hauran de situar en el moment previ al judici, que haurà de celebrar-se amb una diferent composició personal del tribunal que va dictar la sentència, que ara s'anul·la. El Suprem remarca l'acreditada trajectòria professional dels magistrats que van ser recusats i creu que la seva presa de possessió inicial podria haver-se modificat davant de l'existència de nous arguments o circumstàncies, però afegeix que aquesta no és la qüestió. L'alt tribunal argumenta que el dret a ser jutjat per un tribunal imparcial no es resol amb un tribunal competent i capacitat disposat a canviar les seves posicions inicials ja exterioritzades. En el seu recurs, Simó remarcava que Barrientos i Ramos van formar part de la sala que va admetre a tràmit les 3 querelles que van donar lloc a la causa i també de la que va desestimar els recursos de súplica interposats contra aquelles decisions.
I en el capítol de successos avui us hem d'explicar que els Mossos han detingut el conductor implicat en l'accident mortal d'Avinyonet de Puigventós de dilluns passat, un conductor que va fugir del lloc dels fets. La policia l'ha trobat aquest dimarts pels voltants de la benzinera que hi ha a la rotonda de la Nacional 260 a poca distància del punt de l'accident.
És un home holandès de 41 anys a qui s'acusa d'un delicte contra la seguretat viària i un altre d'abandonament del lloc de l'accident. El sinistre va tenir lloc aquest dilluns cap a 2:15 del vespre. El cotxe que conduïa el detingut va xocar frontalment contra el de les víctimes, un home i una dona de 54 i 63 anys, veïns de Figueres, que van morir arran de la col·lisió. El detingut va fugir a peu i des d'aleshores la policia l'estava buscant.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Bé, més qüestions de l'actualitat. Ens recullen 2.300 signatures en poc més d'una setmana per exigir a l'Ajuntament d'Olot la rebaixa dels impostos municipals de l'any vinent.
Els impulsors són un grup de veïns i veïnes que consideren que impostos com l'IBI i el de les escombraries s'augmenten de forma injustificada i més en un context de crisi com l'actual. Divendres passat es van reunir amb l'alcalde Pep Berga, amb el qual no van aproximar punts de vista.
Informa Roger Isern.
A l'últim ple de l'Ajuntament d'Olot es van aprovar els pressupostos per l'any 2023, entre els quals es van apujar taxes que repercuteixen directament als olotins i les olotines. L'IBI i les escombraries s'apujaran l'any vinent i això no ha agradat a tots els ciutadans. Per aquest motiu, un grup de veïns i veïnes han engegat una campanya per recollir firmes. Després de poc més d'una setmana, n'han aconseguit 2.291 a diferents punts de la ciutat. Un dels impulsors de la iniciativa és Ferran Quinquillà.
El total de les signatures que es van presentar fa 4 dies o 5, la setmana passada, va ser 2.140 signatures i estàvem pendents de recollir unes signatures que, bueno, quedaven en algunes botigues que havien tancat i que no vam poder arribar. En total, hem entregat avui la resta de signatures i fa un total de signatures de tota la campanya de 2.291 signatures.
A banda de recollir les signatures, els impulsors de la recollida de firmes es van reunir amb l'alcalde d'Olot, Pep Berga. A la trobada, a banda d'entregar-li les mostres de suport, li van mostrar la seva postura sobre l'increment d'impostos. Segons Carme Guardiola, impulsora de la recollida de signatures, la reunió no va servir per acostar posicions.
Demanen aquest esforç per mantenir els serveis actuals, però ja per començar, els serveis actuals són una mica deficitaris, perquè, de fet, els metges, ja veus com estan, etc. En definitiva, que no es contempla cap mesura per ajudar el ciutadà a suportar aquesta situació econòmica, i es manté pues, tota l'oferta que sí que poden fer de mantenir fires, mercats o inversions seves, però no trobem que hi hagi una mirada social.
Guardiola insisteix en la necessitat de trobar una solució a la pujada d'impostos davant el context de crisi actual.
Que són moltes, l'opinió que tenim, i que d'alguna manera encaixi en els seus pressupostos, que no es mantingui indiferent. Trobem que hauria de, almenys ara que sap, perquè la finalitat de tot això és que les queixes, en comptes de quedar-se al carrer o a les xarxes, que estiguin a la taula on han d'estar i que, per tant, ens puguin entendre i nosaltres també escoltar-los i no estem tan separats, perquè aquí sembla que cadascú fa la seva i no hi ha cap enteniment entre polítics i persones, saps? Em sembla que ells estan allà funcionant i després nosaltres acatem el que diem, i aquesta és una dinàmica que el que fa és radicalitzar-ho tot.
Segons els membres de la recollida de signatures, des de l'Ajuntament se'ls va assegurar que la reclamació es debatria en un dels pròxims plens, però de moment sense data concreta.
Els preus s'han apujat 2 dècimes a l'octubre a les comarques gironines i l'índex de preus al consum, l'IPC interanual, es modera i se situarà al 7,7%.
De moment deixa enrere els rècords històrics que havia assolit en mesos anteriors, quan la inflació desbocada va provocar que es catapultés per sobre del 10%. A la demarcació, sobretot el mes d'octubre, ve marcat pel descens que registra el paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles. Els seus preus han baixat un 9,7% i això de truc ha ajudat a compensar l'alça que han registrat altres productes que formen part de la cistella de consum, com els aliments, que s'han apujat un 2%. A l'octubre també es registren increments de roba i calçat amb un 6,4% o del transport amb un 1,1%.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dimecres. La Garrotxa és una de les comarques gironines amb l'índex més alt de soledat no volguda. Ho diu Creu Roja, que ha elaborat un informe amb diverses dades que permeten veure l'evolució d'aquesta situació cada vegada més preocupant.
La població envellida de la comarca és qui ho pateix més, però els joves van en augment, i és que l'aïllament social ha anat a més, sobretot des de la pandèmia.
Ens ho explica l'Aniol Puigbert.
8 de cada 10 persones que atén Creu Roja a Girona pateix soledat no volguda. Aquestes són dades que s'han posat de manifest a l'observatori elaborat per l'entitat, on també s'hi pot veure que la vulnerabilitat de les persones va molt lligada a aquesta situació. La soledat no volguda és un sentiment que pot acabar provocant problemes de salut mental, com les depressions. La pandèmia va servir de punt d'inflexió per veure que, a vegades, les trucades que la Creu Roja feia a la gent gran o les activitats que organitzaven eren l'únic moment de la setmana en el que aquestes persones tenien contacte amb algú. La tècnica de gent gran de Creu Roja Garrotxa és Marta Puigbert.
Dos conceptes. Una cosa és estar sol i l'altra és sentir-se sol. Una cosa és un estat físic i l'altra és un sentiment, és una emoció. Estar sol no implica implícitament sentir-se sol, ni sentir-se sol implica implícitament estar sol. Pots viure acompanyat i sentir-te sol, i pots viure sol i estar la mar de bé. Normalment el sentiment de sentir-se sol és com una mica la manca, no, de relacions socials satisfactòries, no formar part de la comunitat, i això, no en tots els casos, però el perill que té és que això pot desencadenar amb un aïllament social. És una mica el que veiem amb els usuaris que tenem des de la Creu Roja.
La soledat no volguda és un sentiment que sol afectar especialment a la gent gran. A la Garrotxa, a hores d'ara, la mitjana de majors de 65 anys arriba al 20,6%, superant la mitjana catalana del 19%. Per tant, la població envellida és molt present a la comarca. Des de Creu Roja a Garrotxa demanen a la societat, començant per familiars i amics, que no els tractin com a gent passiva.
La comarca de la Garrotxa és una comarca, ja ho sabem, més envellida, ja tenim moltes persones grans. Llavors nosaltres el que més hem percebut és que aquesta soledat no volguda és amb gent gran. Estem en una societat que el ritme del dia a dia és molt frenètic i potser no parem a mirar les persones que tenim grans a casa, no, perquè a vegades sembla que ser gran implica potser més ser passiu. No. Ser gran implica continuar formant part de la societat com ho has sigut des que ets jove, que treballes, no perquè no produeixis, no ets actiu. Llavors, ens sembla, i poder a vegades ho fem de manera inconscient i ens hi posem també, que les persones grans podem decidir per elles, podem saber què necessiten i amb tota la bona intenció podem passar per davant seu. Llavors, jo em sembla, ens sembla des de la Creu Roja, que el més important és com canviar una mica aquesta manera d'entendre i que no entendre'ls com a éssers passius, sinó agents actius de la societat.
Tot i que el problema de la soledat no volguda es focalitzi en la gent gran, cada vegada preocupa més el fet que afecti els joves. En aquesta primera publicació de l'informe de Creu Roja, un 80% dels joves entre 18 i 29 anys senten algun tipus de soledat no volguda. Les xarxes socials, entre d'altres eines tecnològiques, és una de les principals causes. La coordinadora comarcal de Creu Roja és Laia Vilanova.
Fet de les expectatives, no? Bueno, com que sóc jove, m'hauria de sentir superfeliç perquè mira, no, els instagramers de moda o els tiktokers,
exacte,
no sé
que
què.
Que tothom està tan content.
Sí. I després tu, la teva vida, et sents, bueno, molt frustrat. Aleshores, els joves també són molt vulnerables a nivells emocionals, no? Perquè estan això en un procés de creixement i pot afectar-los més tot aquesta realitat que veuen, que no és realitat,
que no és realitat.
I clar, per tant, moltes vegades és això que dèiem, que els hi crea uns sentiments de frustració i d'aïllament i de dir jo no tinc res a veure amb aquest Instagramer de moda, no? I fan que se sentin així.
L'evolució d'aquest problema, que cada vegada afecta més joves, parteix de l'ús de la tecnologia i la manca d'educació que en reben. A hores d'ara, a la Garrotxa, quasi el 10% de la població té entre 16 i 24 anys.
L'addicció a l'alcohol es manté com el primer motiu d'atenció als centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, els CAS, així com s'anomenen a les comarques de Girona. Amb dades del 2021, el 41% dels pacients atesos per primera vegada van iniciar el tractament per problemes relacionats amb l'alcohol.
La segueixen les addiccions a la cocaïna, amb un 27% dels nous casos, el cànnabis amb un 13% i l'heroïna amb un 7%. L'any passat els CAS gironins van atendre un total de 4.494 pacients, això és un 74% dels quals van ser homes, i un 26% dones amb una edat mitjana de 41 anys.
I ara marxem fins als parcs, perquè canviarà la imatge d'un dels parcs infantils més emblemàtics d'Olot. És el Parc de les Mores. Seguint el pla de renovació de les zones d'esbarjo de la ciutat, l'Ajuntament d'Olot ara vol incidir en el Parc de les Mores. És una de les zones més freqüentades, especialment per la bellesa del seu entorn. Ens ho explica en Pere Ubach.
L'Ajuntament d'Olot estudia instal·lar nous jocs infantils al Parc de les Mores. Segons Daniel Sellabona, regidor de Serveis Urbans, a l'espai feia temps que li tocava una repensada. És un parc molt freqüentat per les famílies olotines, però feia falta mirar-se'l amb la mirada posada en el futur.
Des de fa un temps pensem que en aquest espai de la ciutat li tocava una repensada. És un espai de la ciutat que fa molt de temps, doncs, ens està donant un molt bon ús. Hi ha molts infants, moltes famílies que sempre s'acosten cada setmana, sobretot el cap de setmana en aquest emplaçament, per poder-hi passar una bona estona. Li tocava aplicar-li aquesta nova mirada que estem intentant introduir en aquestes zones de jocs infantils.
El primer pas va ser repensar el parc en si. El Parc de les Mores abraça molt de terreny i pel paisatge hi ha molta gent que va passejar-hi, a part d'altres instal·lacions com el Parc de Calistènia, inaugurat aquest estiu, situat a l'altre extrem del passeig. En aquest sentit, es volia incidir en les zones de joc. El que es vol fer amb aquestes noves instal·lacions és canviar aquells jocs que siguin més individuals, els gronxadors, per exemple, per d'altres més col·lectius.
Que siguin compartits, que siguin no només un joc, en definitiva, sinó que siguin espais de joc, espai de trobada, espai de relació, que siguin aquests jocs compartits, cooperatius, entre tota la mainada que els utilitzi.
Des de l'Ajuntament han estudiat la idea de construir-hi un castell de fusta amb diversos accessos i usos. La renovació d'aquest parc forma part del pla de reparació de parcs infantils de la ciutat per modernitzar les zones de joc d'Olot que pateixen el pas del temps. A més, cal tenir en compte les noves possibilitats que ofereix el mercat per introduir noves modalitats en el lleure infantil.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
I en aquesta tardor tan plena de cultura a Olot, també hi ha propostes per als més menuts de la casa. Aquest cap de setmana, el Petit, el teatre principal, l'oferirà dos espectacles per reivindicar la importància de viure experiències artístiques en directe en els primers anys de vida.
Aquest cap de setmana se celebra el Petit a Olot. En aquesta edició del festival s'hi podran trobar dues peces escèniques i un taller. La companyia Avent Dance parteix de la curiositat per oferir un espectacle de dansa i un taller amb el qual renovar i desafiar els canals d'expressió. Porte en Pie portarà un espectacle visual i màgic per explorar els orígens de l'ésser humà. Cap de les dues peces té guió. Els espectacles són una combinació entre música, la gestualitat dels artistes i la imaginació dels nens i nenes. El Petit és una mostra per espectadors d'entre 0 i 5 anys i que en molts casos suposa el primer contacte amb el món de la cultura i l'espectacle. La programació, amb denominació d'origen nacional i internacional, està molt pensada per aquestes edats. La responsable dels recursos educatius i la programació infantil al Teatre Principal d'Olot és l'Esther Forment.
Ara és complicat que estiguin atents durant una hora. Per això és important que vinguin al teatre, per això és important que tinguin aquest moment de dir això que està passant aquí sobre l'escenari és exclusiu, ho estan fent per tu i és molt important. I és molt important la teva atenció i és molt important que no com quan estàs a casa al sofà que pots comentar la jugada, no la comentis i t'esperis.
Des de la direcció del festival envien propostes que el Teatre Principal d'Olot seleccionen i componen el programa per la ciutat. La programació està minuciosament seleccionada perquè encaixi amb els rangs d'edats a qui va adreçat al festival i perquè casi amb la filosofia del Departament de Recursos Educatius del Teatre Principal.
I el que intentem és cada any des dels recursos educatius escènics és intentar que cada cicle tingui una o dues propostes artístiques al teatre. Pels més petits, ara passa el novembre, perquè és quan és el festival al Petit, però també en proposem una altra a la primavera, que és quan ja són més grans, ja tenen el grup fet, ja tenen tota l'experiència de tot el grup i que també puguin venir.
A més, aquells pares que creguin que el seu fill és massa mogut per les sessions, des del teatre s'ha posat en marxa l'espai parèntesi, perquè els infants puguin sortir i tornar a entrar més tard. L'entrada al Petit no es troba a la porta principal del teatre, sinó que s'accedeix per la Carbonera, situada als baixos de l'edifici i amb accés directe a la plaça 1 d'octubre.
Gràcies, Pere Ubach. La Fundació Gala Salvador Dalí potenciarà les exposicions immersives de cara al 2023 per fer front a l'augment de costos que implica el trasllat de les obres físiques.
El president de la Fundació, Jordi Mercader, ha detallat que les assegurances pels quadres s'han multiplicat per 3, igual que els costos del transport.
Els seguros per exposicions, per portar els llibres, els quadres d'una banda a l'altra, s'ha multiplicat per 3. I això comporta, per tant, elements que per l'equilibri d'aquest tipus de coses es fa molt complicat. El cost de transport, també. Per tant, hem de contemplar aquesta nova situació d'una manera, per entendre'ns, constructiva i creativa.
Per altra banda, el president ha destacat que a través de les mostres immersives poden arribar al públic rus o oriental, uns visitants que no s'han recuperat des de l'inici de la pandèmia. De fet, aquest 2022, els museus de la Fundació Dalí han registrat un 75% dels visitants que van tenir el 2019.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Esports. La Unió Esportiva Olot vol ser a la final de la Copa Catalunya Absoluta. Avui disputarà les semifinals a partit únic contra l'Andorra, un rival de segona divisió. Serà un quart de vuit del vespre i es podrà escoltar, com sempre, en directe a l'antena de Ràdio Olot.
El partit suposarà el retorn de Carlos Martínez a l'estadi municipal d'Olot i se'l perdrà Saïdou Bah, convocat amb la selecció guineana.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot disputarà aquest vespre les semifinals de la Copa Catalunya. L'eliminatòria a partit únic serà a l'estadi municipal i, com va passar dissabte passat a la Copa del Rei, serà contra un rival de segona divisió A. Del Llevant a l'Andorra, el conjunt del Principat està debutant aquesta temporada al futbol professional i precisament per aquest motiu ha tingut el privilegi d'entrar directament a les semifinals de la Copa Catalunya. L'Olot, en canvi, va haver de superar l'Europa i el Nàstic a l'estiu per plantar-se a les portes de la final. Els dos partits es van resoldre de la mateixa manera, amb un gol d'Ernest Forgas. El davanter espera tornar a ser protagonista a la Copa Catalunya el dia que, a més, s'enfrontarà al seu ex-equip. Va jugar a l'Andorra la temporada 2019-2020.
Sí, un partit especial, no? Perquè vaig estar allà, vaig estar realment molt, molt bé. A més, unes semis de Copa boniques a jugar. Estem a un pas d'estar a una final que, bueno, l'Olot, si no crec malament, no ha guanyat mai.
I a l'altra àrea serà protagonista un altre davanter, Carlos Martínez, autor de 31 gols. La temporada del primer cens de l'Olot a segona B tornarà a l'estadi municipal amb la samarreta de l'Andorra. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, Carlos explica què sentirà quan torni a la que considera casa seva.
Em vindran molts records, perquè ja sé que ja em vindran a veure alguns excompanys que hem parlat que vindran al camp, veuré gent, us veureu vosaltres, que estareu allà, que tinc el llibre aquí guardat i els meus fills ja m'han dit que els hi llegeixi, veuré gent d'empleats que tindré moltes ganes de veure, els presidents, la directiva, bueno, moltes coses, i quan trepitzi la gespa, doncs el millor record que tinc és aquell ascens, no?, amb aquell hat-trick, amb l'afició, amb el camp ple, l'afició saltant al final, bueno, allò crec que no... que és el millor record que tinc de l'Olot i que no oblidaré mai.
Però quan comenci el partit, Carlos Martínez defensarà els interessos de l'Andorra. Tot i ser un equip de segona A, el davanter assegura que es prendran seriosament les semifinals de Copa Catalunya. Diu que no els fan nosa.
Com a club, com a entrenadors, com a jugadors, no hi ha hagut aquesta sensació. Hem tingut la gran sort també que ha sigut Olot, que és un camp de gespa natural, que vulguis o no s'agraeix, que és una mica el pitjor que ens va passar aquest any pel Rei, no?, que havíem d'anar a Manacor a camp d'artificial... I costa més canviar ara la superfície, però no, la veritat és que no fa nosa.
L'Andorra d'Eder Sarabia ha fet un bon començament de temporada a segona divisió, on va desè amb 4 gols, per cert, de Carlos Martínez, el setè màxim golejador de la competició. L'Olot, en canvi, té urgències a la seva lliga de segona federació i acaba de canviar d'entrenador. El d'avui serà el segon partit amb Jonathan Risueño a la banqueta i el tècnic no podrà comptar amb el jugador més destacat de dissabte passat, Saïdou Ba. El jove extrem cedit pel Barça està concentrat amb la selecció guineana sub-23 preparant un partit al Marroc. Saïdou es mostra així d'il·lusionat.
Fuà, pues un somni fet realitat. La veritat és que des que vaig començar a jugar a futbol a l'Òdena, el meu somni era defensar els colors del meu país. Sempre ho he dit, volia jugar amb la meva selecció i aquesta vegada ha pogut ser.
Sense Saïdou, doncs, l'Olot afronta les semifinals de la Copa Catalunya Absoluta contra l'Andorra. El partit es disputarà a 7:15 del vespre i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 6:45. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor de l'altra semifinal, que enfrontarà també avui el Sant Cristòbal i el Badalona Futur.
I la Montcal Bike de Maià de Montcal arriba diumenge al primer quart de segle. Són 25 anys que no es fan cada dia i Pedal Maià ha preparat una edició amb moltes novetats, com ara dos circuits de gravel.
De moment ja s'han inscrit uns 350 ciclistes.
La Montcal Bike de Maià de Montcal arribarà diumenge a la 25a edició, convertint-se d'aquesta forma en una de les marxes més antigues de la demarcació. L'entitat encarregada de la prova, Pedal Maià, ha preparat com cada any dos circuits de BTT. Les inscripcions estan obertes al lloc web de Chronotime fins divendres, tot i que també es podrà fer de forma presencial el dia de la cursa. De moment ja s'han inscrit gairebé 350 ciclistes. Un dels membres del Club Pedal Maià és Ignasi Portella.
Com sempre hem fet dos marxes de BTT normals, la curta a la llarga, una llarga de 1.500 metres de desnivell amb 38 de quilòmetres, seguint més o menys l'estil de cada any, i la curta també igual, 28 quilòmetres. Amb uns 700 de desnivell, també seguint una marxa més ràpida, més rodadora, més a l'abast de tothom.
Al quart de segle no hi arriben totes les proves. És per això que, com a regal d'aniversari, enguany s'han creat dos circuits de gravel.
Hem volgut intentar estirar una mica la efervescència aquesta que hi ha pel gravel. Cada corredor seguirà la ruta a través del seu track, no són circuits marcats, són d'autoguiatge. I res, són dos circuits nous, un de 80 quilòmetres i un de 50, que transcorreran per tota la Garrotxa, per amb la meva opinió, pels punts més macos de la Garrotxa.
La recollida de dorsals es farà a partir de les 8 del matí a la zona esportiva. El recorregut llarg arrencarà a les 9 del matí, mentre que el curt ho farà a les 10. La Montcalbike d'enguany també puntuarà per a la primera edició de la Lliga BTT Garrotxa.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.